A Cadena Piranaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Piranaica, 25 anys. A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvingut a aquest dijous a La Tertúlia. Avui doncs tinc dos convidats avui per animar-la. Albert Casalduró, benvingut.
Gràcies, una vegada més.
Un plaer tenir-te aquí. I per fer-nos companyia i acompanyar-te en aquesta tertúlia, Eduard López Mirmi, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-vos aquí. Bé, actualitat en tenim bastanta. Arrencaria una miqueta amb l'entreèxit. Bé, res, 10 d'abril ja es posa en funcionament. A partir d'aquí, doncs, cert que hi ha hagut doncs, col·lectius que han dit no, és que hi ha persones, entre altres, doncs el president de l'Associació de Peruans, el senyor Lorenz Castillo, diu, bueno, hi ha hagut expulsions. Clar, tot això ja estava previst, però sempre hi ha una miqueta de trasbals al moment quan arriba la data, per dir-ho així.
És evident, clar, qualsevol nova incorporació de normativa afecta a les persones que els afecta, no? Després, si voleu, en parlarem, des del tema ara del cupo de treballadors, que està tancat.
També.
Una cosa espantosa i aberrant, no? Per una economia que és dinàmica.
Sí, entre la contractació en origen, que bueno, sempre s'ha fet, però es té que potenciar potser una miqueta més, també, i aquesta particularitat que Andorra estem dintre de l'espai Schengen, però no fem part de l'espai Schengen. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, hi ha la jugada de cartes, no? Però la partida d'escacs canvia.
Sí, però en aquest cas estem parlant del 0-100. És a dir, sí. Que no s'hi val passar del 100 al 0 i no tenim en compte doncs, la casuística curiosa de cada una de les empreses. No és el mateix una empresa gran que una empresa petita, no és el mateix una empresa que hagi tingut baixes que una empresa que tingui un funcionament normal, una empresa que necessiti créixer amb gent de país o amb gent de l'entorn, que una empresa que necessiti importar pues, no? Savoir-faire de més lluny. Vull dir, jo crec que això de fer del 0 al 100 per tothom i venga, cop d'aixazo, trobo que és desesperant.
Bueno, l'economia tira molt, Andorra tira, i això és bo. Som un país d'immigració, no d'emigració. Això també és positiu, però s'ha d'ordenar. S'ha d'ordenar i també en funció del que demana l'entorn europeu, no? I el que deies de Schengen, clar, som una espècie de Llívia a l'andorrana, també, però a nivell de la reglamentació entry-exit, bueno, hem de seguir les normes que ens marquen i està molt bé també perquè està dintre de l'ordenament que demana el govern. El govern vol frenar aquesta immigració, la pressió econòmica empresarial té molta demanda, és àvida de mà d'obra. Aquesta mà d'obra ha arribat de forma molt desordenada a Andorra, ha donat de forma, fins i tot a nivell de quotes, no ha estat les esperades pels empresaris, i aquest ordre pues, ens el posarà Europa. Europa ens marcarà una mica per on hem d'anar. No? Llavors, que estiguem o no dintre de l'Europa, estem entre l'Europa geogràfica, evidentment, però de l'Europa administrativa ja veurem com, fins a quin punt hi serem. Potser ens hi faran entrar per la cabota, potser, no ho sé, si és que el referèndum, si és que el referèndum va malament, però en tot cas hem de seguir aquesta normativa. És que no hi ha més, no tenim cap més supòsit, no? Contratació origen, perfecte, perquè no hi hagi problemes quan arribi aquí pues, aquesta immigració desbocada, que amb els problemes d'habitatge que ja hi ha i arriben i encara es multipliquen encara més aquests problemes. Llavors, bueno, és una qüestió d'ordenar, diguéssim, l'economia.
Però cal pensar que l'empresari és necessitat de mà d'obra. Qualificada, menys qualificada, jo estic d'acord amb tu que cal ordenar, però caldria tenir doncs, certes consideracions. No és el mateix un treballador que té una residència a la Seu d'Urgell, per posar un exemple, o a la comarca i que pot venir a treballar i tornar a marxar, que té un cost social o estatal diferent que una persona que vindrà i s'instal·larà i a sobre encara pretendrà portar la família cap aquí. Totes aquestes consideracions fan que, a veure, doni la sensació que s'actua molt a cop de sabatot. Vull dir, tallo i ningú i zero, i el meu treballador que el tinc contractat i que ara l'anava a portar, què faig amb aquest home? El pago? I s'espera? I quin dia obrirà vostè? Digui'm, què obrirà? Per només 30 persones? Per 800 o per 40.000? Això m'ho ha de dir, perquè jo sóc un empresari que tinc una responsabilitat també amb els meus treballadors, amb la meva empresa, per créixer, perquè si a la millor estic a punt d'agafar un contracte doncs que depèn que aquests nous treballadors s'incorporin, si vostè no em dona una sortida amb un plaç raonable, doncs ho he de descartar. Tot això dona la sensació, que ja és la sensació que jo personalment almenys tinc, de la manera d'actuar d'aquest últim govern de DEA. Tota una mica així, sense pensar gaire en les conseqüències que tindrà la decisió que es pres, no? I aquí això fa molt mal, perquè el teixit empresarial a Andorra és molt feble i és molt delicat, no hi ha grans empreses que puguin absorbir aquest parón de creixement, són tot empreses, m'agradaria saber si la ciutat social ens ho digués, quina és la mitjana de treballadors que hi ha per empresa, però deu ser baixa, eh? I això fa molt mal, perquè això és desincentivador absolutament de l'esperit empresarial d'aquest país. I estic d'acord amb tu que s'ha de regular, eh? Ojo, eh? No, el campi qui pugui no s'hi val, eh?
Que després també hi ha un tema molt important. Aviam, evidentment hi ha la pressió empresarial que xucle, té molta demanda de mà d'obra, i això té, la part positiva és el creixement, és que Andorra és un imant, etcètera, etcètera, no? Però l'altra banda és que aquest país té una capacitat de càrrega i que no és infinita.
Estem d'acord.
Hi ha com 11 recursos que gradua, que, o sigui, les capacitats de càrrega màxima que s'han demanat als comuns per part de govern, que han arribat d'aquella manera tard i malament, clar, perquè alguna ha tardat 2 anys a implementar-se, aquestes capacitats de càrrega és el que hauria de marcar quin és el límit del creixement. Quin és el límit? Perquè la limitació
no
és en funció...
No solament això, eh? Tinguem en compte que ens financiem d'aquest creixement, eh? Això no ens n'oblidem.
No, però completament d'acord.
Els comuns es financien d'aquest creixement.
Però tampoc hem de morir d'èxit, no? Tampoc hem de morir d'èxit. A veure...
Caldria ajustar el creixement i la despesa dels comuns amb aquest creixement. O sigui, això ja ho sabem que...
És que tot s'ha d'ajustar, tot s'ha d'ajustar. El primer que s'ha d'ajustar és els límits geogràfics que tenim en aquest país són els que tenim, i, no ho sé, estem a punt d'assolir els 100.000 habitants, a punt.
Ja fa dies que els tenim.
Bueno, en principi, l'altre dia vaig llegir que hi havia 98.000 o
95.000. El discurs oficial és que no,
sí,
però
bueno,
jo crec que hi ha una mica de trampa, aquí.
Però, a veure, això és una cosa. Hi ha un límit perquè no ens fem nosa entre nosaltres, no? I després els recursos. Hi ha un tema, ja em dic, que hi ha 11 paràmetres que et regulen que tu puguis viure amb sostenibilitat en un país. I, bueno, no amb sostenibilitat, bueno, ja no dic que sostenibilitat o equilibri, viure d'una forma que no ens molestem els uns amb els altres.
Harmoniosa, per dir-ho així.
Amb el tema mobilitat, per exemple, és el primer paràmetre que et frena completament, diguéssim, l'evolució, la mobilitat, a les ciutats, Barcelona, Madrid, es fan diferents cinturons i es va creixent, però aquí hi ha un límit territorial que no, i bueno, després hi ha la natura, no? Jo completament d'acord que l'empresariat, l'economia, la demanda que té de mà d'obra en funció del tipus d'empresa que és, perquè evidentment hi ha molts tipus de mà d'obra de demanda. No sé, podríem posar per exemple l'esquí a l'hivern, no? O l'esquí a la neu. La neu a l'hivern. La neu a l'hivern té una demanda tradicional sud-americana important, segurament per raons del canvi d'estació en Argentina, amb el cont sur, que el cont nord, etc, no? Però aquesta demanda d'economia que té l'economia és molt important, però també que es puguem viure de forma harmoniosa també és important. Entonces, la paraula és equilibri, sempre. A la vida és equilibri. I les quotes que govern, diguéssim, atorgue, pues, bueno, aquestes quotes pues, són sempre petites en funció de la demanda i són potser massa grans en funció del creixement exacerbat que hi ha. És complicat, però és equilibri, arribem a un equilibri entre que tots ens sentim còmodes, que tots ens sentim, diguéssim, bé al nostre país.
No? La solució no és 0-100. La responsabilitat del que governa és organitzar aquest creixement i regular aquest creixement. El que no pots fer és avui tanco l'aixeta i tanco la llum i tots cap a casa. Això és una irresponsabilitat. Vull dir,
sí.
La persona que pren aquesta decisió ni s'ho ha mirat, ni ha sabut quines conseqüències tindrà, doncs el fet de prendre una decisió d'aquesta magnitud. Vull dir, perquè estem parlant del 0-100, hi hauria d'haver una graduació en funció del tipus d'empresa, en funció del tipus de l'origen del treballador, en funció de la qualificació del treballador. A veure, una governança. I és el mínim que se'ls ha de demanar, doncs, a les persones que exerceixen aquesta responsabilitat i que tots els hi hem depositat la confiança en ells. El que passa és que la confiança cada vegada va minguant, perquè dius, hosti, això no pot ser, aquesta manera de governar d'així, no? És a cop de sabatots, en sèrio. I és la sensació, no solament jo, que amb el meu entorn, que també s'ha comentat, doncs dona aquesta sensació des de ja fa temps.
Del que dieu, i per fer referència al que deies tu, Ador, fa uns minuts, parlant d'Europa, bé, Gibraltar i Espanya doncs, afegeixen una problemàtica més de l'acord, mixt, no mixt, per el cas de Gibraltar. Jo el que estava pensant, dius, ostres, si Gibraltar es queda amb una casuística a part, dius, mirant-ho d'una manera, diguem, molt, no diré surrealista, no? Però molt, molt curiosa, és a dir, doncs, que la persona que estigui a Andorra amb aquest tema de 90 dies, de 180 dies, faci Andorra-Gibraltar, Gibraltar estaria fora de l'espai Schengen, torna dintre l'espai Schengen, dius, ostres, quines triangulars es farien, no?, a nivell de viatges per això.
Bueno, això és fer trampes al solitari, no?
Sí.
Al final, jo crec que ho hem dit abans, del que es tracta és de governar el màxim possible per la bondat de tota l'amplitud de persones que estan sent governades, no? I aquí hi ha el sentit comú, hi ha el sentit de la proporció, i aquí és on s'hauria de trobar la flexibilitat. Jo ja saps que cada vegada que he vingut aquí t'he dit que jo crec que a Europa no m'hi veig, i veig més un acord d'amistat, un acord de petit país, molt petit, que és el que hauríem de ser amb un gran país. No entenc per què hem de dir res del que ha passat a Iran. Per què l'altre dia el cap de govern ens diu que hi havia armes de destrucció massiva? No? Ens ho podíem estalviar, no? Nosaltres som un país petit, país de pagesos, un país de comerciants, un país pobre, un país que era el que era fer l'Andorra abans. I passem. No veig que tinguem que treure pit enlloc, ni que haguem... Jo crec que una amistat entre Europa i Andorra és possible, i una amistat que tingui una llista de coses que s'han de solucionar i s'han de polir. Això és el que també jo crec que espera Europa de nosaltres.
Bueno, estem parlant de l'acord de secessió ara, no? En aquest moment.
Sí, estàvem, diguem...
Anem saltant.
Hem fet un metri pot, hem fet una barreja per poti-poti, per dir-ho així.
Sí, està molt bé. A veure, jo a nivell del meu pensament amb l'acord de secessió és que no ho tenim gaire bé, perquè jo no em veig ni a fora ni a dins. O sigui, em veig malament a fora, perquè jo em penso que a fora fa molt fred, de fora d'Andorra, i implementar tot l'aval comunitari, aquests 27 temes que s'han de crear, que els veig una mica difusos i els veig complicats d'assolir-los, ho veig difícil. Per altra banda, quedar-te a dintre, que estem molt ben acaloradets aquí dintre, jo no sé si ens ho permetran. No ho sé si ens ho permetran amb unes condicions favorables, no ho sé. Perquè Andorra, malauradament, està enclavada, i d'entrada ja tenim el problema de les comunicacions exteriors, que quan hi ha un petit clic a la RN20, per exemple, que ha passat altres vegades, no aquesta sola vegada, doncs tenim un problema, diguéssim, important de comunicació, o sigui econòmic, o sigui... Pues, que
el fet que estiguis a dins tampoc t'ho solucionarà, això.
No.
Això és que... una dinàmica de la França, que ja sí, li convé, i qui dia passa any empeny, i estem a l'Arieja,
sí,
i
sí,
aleshores sí, és, sí, ja, ho, sí, ja ho saps.
Sí, és veritat, és veritat que...
I no t'ho solucionaran, demà amb les autopistes...
La França jacobina,
ja està.
I aquesta forma de ser centralista, pues, fa que l'Arieja, pues, és el...
És molt lluny,
parlant,
eh, París.
El cul de França, no? És així, eh? És així. La part espanyola no és ben bé així, les autonomies potser estan més equilibrades, eh? O com a mínim hi ha 3-4 que estan més equilibrades, però a França passa això. A Alemanya també passa, eh? A l'antiga Alemanya de l'Est.
No, l'antiga
Alemanya de l'Est també està bastant deixada de la mà del món, eh? Però a nivell de la Corte d'Associació Andorra, tornem a Andorra una altra vegada, jo veig complicat tant ser-hi com no ser-hi. Entonces, jo penso que el primer que caldria és donar la veu als andorrans i fer aquest futur referèndum. Fer-lo d'una vegada
per totes. Però també m'has de reconèixer, sí, que hi ha molta desinformació.
Sí.
O sigui, a la gent, bueno, el que ens passa és que al final tenim un criteri fixat,
sí, però
no un criteri
però la desinformació, la desinformació... A veure, jo no estic aquí per defensar el govern, ni molt menys, només faltaria. La informació, hi ha hagut molta informació. Hi ha hagut, no sé si és de qualitat o no, però hi ha hagut moltíssima informació, fins i tot negativa, perquè Andorra Endavant va portar el bufet Gido, que va fer una antipropaganda impressionant, i a mi em va agradar molt aquesta presentació. És la persona que acompanyava Mònaco, la persona que assessorava Mònaco pel tema aquest, no? El bufet Gido. I ens va dir diverses coses, no? Jo, per exemple, a nivell de govern ens ha informat molt, però hi ha un tema important, que és el tema del tema fiscal. El tema fiscal, el govern sempre ho ha posat a part. Diu, no entra el tema fiscal. O sigui, aquest, diguéssim, afavoriment fiscal que tenim en funció del resto de l'Europa, pues, continuarà existint. De fet, a Europa en aquest moment ja hi ha una poca harmonització fiscal, una ínfima, perquè Brussel·les, capital d'Europa, és on es paguen menys impostos d'Europa, part d'Europa, de la Unió Europea. Vale? O sigui, ja d'entrada no hi ha entesa amb el tema fiscal a Europa, no hi ha una harmonització. Vale? Llavors, Andorra, diuen, no entrarà. El que passa és que, claro, si tu te'n vas a l'últim foro que va haver-hi a Morabanc amb l'Enrique Lacalle, que va fer una exposició, és l'economista en cap de Tresis és Morabanc, i li va sortir rana a Morabanc, perquè una persona va preguntar si els impostos estarien dintre del tema, i va dir, els afeitaran sense escuma. Els afeitaran sense escuma.
Piqueix.
Eh? Tal qual. Va dir això, no? Doncs pues el ministre de Finances va intentar arreglar-ho. Va dir, no, que no és ben bé així i tal, no? Però, clar, quan sents aquestes coses, dius, ostres, jo no sé què prefereixo, no? Si posar-me o no posar-me. Jo penso que Pintat Pare va fer una gran acció en el seu moment, va fer uns acords, l'acord duaner, que va ser un acord que ha durat molt temps, un acord que ha perdurat, un acord que s'ha respectat a nivell del coprínceps i a nivell d'Europa fins i tot, i hem estat, pues, després amb la Constitució també, i som un país totalment homologat, sense necessitat de fer una... d'entrar dintre de l'acord dels grans, no? Perquè finalment són petits. Jo penso que amb petits acords podríem funcionar, però semblaria ser que ens estan apretant per aquí i per allà, veurem què passa. Jo veig dolent tant entrar com no entrar, o sigui, estic una mica mal, diguéssim. Informat sí que estic, eh? Perquè el que no... Jo penso... No estic massa d'acord amb tu amb el tema de la informació, perquè s'ha informat. S'ha informat i molt s'ha informat. Molt s'ha informat. El que passa que potser tampoc tenim les ganes de llegir el llibret, bueno, llibrat, que t'explique, pues, els 27, no me'n recordo com se diu, el cabal comunitari, no? Llavors això és molt... És feixut de llegir-lo, és feixut de seguir-lo, però, no sé, jo la informació crec que hi és, i en aquest moment jo dic no tinc clar no tinc clar la meva línia d'actuació.
Del que dieu, estava buscant informació mentre que comentaves això, Eduard, parlant d'Europa, dintre d'aquesta desunió fiscal que hi ha a Europa, tens un cas com Irlanda, per exemple, que Irlanda doncs, té tot un sistema impositiu molt baix i és membre de la Unió Europea des del 98 o 99, si no ho dic malament.
Luxemburg, crec que també, no?
Luxemburg va ser un dels membres fundadors també de la Unió Europea, també amb un sistema fiscal. Clar, i amb diverses velocitats, per dir-ho així.
Jo crec que és una opinió personal meva i no sóc un expert en la matèria i per tant és una opinió de tertúlia. Jo crec que són massa petits. Massa petits. I un país petit com el nostre, amb les seves particularitats, que tampoc són... No hi podem aportar gran cosa a Europa nosaltres, és el contrari, n'hem d'esperar, es pot arribar a aquests objectius que aspirem amb uns bons acords de veïns. I ja està, s'hauria de fer la llista i hauríem d'intentar polir cada una de les coses que veiem i, clar, estic parlant de ser bons veïns. Ja saps què vol dir tot això, Eduard? Vull dir, hem de ser bons veïns, hem de tenir una relació i pel petit tamany que tenim, m'agradaria saber quin és el sector econòmic del país que necessita vitalment per continuar subsistint. Vull dir, el nostre país té un enfoc ara que és més aviat un país que es beneficia d'aquest baix impost fiscal, s'ha de regular també això. És un país que és turístic, és un país que abans hem parlat que és la neu, és el cap de setmana, és un èxit cada cap de setmana. Jo no sé si això és suficient o no perquè el país visqui. Fa tot un conglomerat que ja hem desistit de ser un país industrial, inclús les altes tecnologies, perquè és evident que no. Bé, hauríem de trobar, jo crec, aquest encaix amb aquesta dimensió petita nostra. Al final som 100.000 persones a girar rodó, entens? Vull dir, això què és? És un barri de què? És Manresa o és una ciutat petita de França, no?
Perpinyà, per dir-ho així.
Bueno, no, sí. Dic per dir, saps? No, jo crec que no seria tan complicat tenir una relació confortable de les dues parts i que fos satisfactòria des de les dues parts.
Sí, jo estic d'acord amb el que estàs dient, estic d'acord, perquè evidentment són acords asimètrics, no tenim una... Però jo penso una mica en Espanya, em vinc al cap a Espanya, quan va entrar al mercat comú, ara Unió Europea, es va aprofitar. O sigui, a vegades a la vida doncs són les oportunitats, no? El concepte d'oportunitat és agafar el tren quan passa, no? I què més millor dit que el tren? Vull dir, Espanya va entrar i es va aprofitar dels fons comunitaris i Déu-n'hi-do, el creixement que va tenir Espanya, això va ser a l'època de Felipe González. Sí. I Déu-n'hi-do...
Però no ho podem comparar.
No, 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 bueno, però jo vull dir que...
Nosaltres el que els podem aportar...
No, però ara imagina't...
És insignificant.
No, a nivell de... Parlàvem de l'enclavament que hi ha a Andorra, si poguéssim negociar uns fons comunitaris per desenclavar-nos, no? Per, no sé, un tren per més de passar per Mediterrani, per l'Atlàntic, pel centre.
Falta gent, Enric.
No, no, és caríssim un tren, eh? És caríssim, això, eh? És caríssim. Avui en dia un tren és caríssim. Però en aquella època Espanya se'n va aprofitar, perquè va haver... Espanya
40
va tenir
milions de persones.
Les connexions per l'Atlàntic i el Mediterrani amb tren i, bueno, va desbordar.
Un mercat per créixer, on els alemanys i els francesos van quedar tot el mercat del consum, de la indústria...
Bueno, és que la Unió Europea es va crear econòmicament, era una comissió econòmica europea, no era una europea. Llavors van venir els sindicats, el social, etc., i es va incrustar allà dintre. Però, bueno, Alemanya i França en el seu moment tenien producció bona per exportar i no és el mateix exportar a 50 milions d'habitants que a 500 milions d'habitants. No és el mateix. Quan tens un bon producte, quan tens un Volkswagen, tot el tema francès, tecnològic, amb aviació, etc., no és el mateix exportar.
O simplement el campo.
Bueno,
vull dir, sí, tu vols més fàcil, Duralex.
Duralex, clar.
Sí, però el que vull dir és que Andorra potser es podria aprofitar amb aquests acords amb temes, diguéssim, de col·laboració, de finançament, fins i tot. A veure, tampoc dic que ho regalin, no? Però finançament, un bon finançament per les comunicacions exteriors no estaria gens malament. Ara, ja dic, caldria posar tot a la balança a veure què hi guanyem, què hi perdem, no?
Que és una miqueta el que vas dir tu en la conferència del Bife Gida, que va dir, bueno, l'acord no és dolent, és un bon acord, però sempre dins d'un acord hi guanyaràs algunes coses i en perdràs algunes coses, i és clar. Que estem disposats a perdre i que estem disposats a guanyar.
Sí, sí, estic d'acord.
És així. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Casalduró i l'Eduard López Mirmi amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre bízum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia. Estàvem en plena conversa durant aquest espai publicitari. El que dieu vosaltres per posar al corrent els oients que no han gaudit de la tertúlia en off, tot això és com es financia.
Existeix, eh?
Existeix, sí, sí. Tindrem que gravar-ho per fer els moments off, perquè
hi
ha moments que són boníssims. Això és una miqueta com quan tens el tall de la pel·lícula, que tens tots els moments fallits, dius, però que són bons. Cert, bueno, per fer un paral·lel amb això, Progressista CCDP, suspèn temporalment la seva participació en el Pacte d'Estat per la Unió Europea i les entitats professionals de dies s'hi afegeixen per fer-ho més plural. Clar, aquí estem ja barrejant i la part política, la part empresarial, dintre la part empresarial el que diem, qui paga la festa, per dir-ho així, molta gent dintre l'olla, per dir-ho d'una manera.
És que és cert que ara la pregunta és saber com ens financiarem a partir d'ara. Si el model que ha tingut un èxit que és incontestable fins ara, els últims, sobretot els últims 3 o 4 anys, ha sigut a costa de depredar, entre cometes, amb el bon sentit que se li pugui donar al país, és, tothom reconeix
que construcció, és molt... Construcció, vols dir la construcció.
Sí, construcció, nous residents, més construcció, tot aquest desenvolupament, per més que tingui un èxit que no es pugui negar, té un límit. Tots estem d'acord que no podem continuar així 40 anys. Per tant, com ho fem si no fem això? Aquesta és la pregunta del milió de dòlars, tu.
Sí, sí, perquè els comuns es financien, no sé quin percentatge, però un percentatge monstruós de les taxes i de la construcció. Això està claríssim, no? I amb això es fa polítiques socials, etcètera, etcètera, no? I, clar, la gran pregunta, no? Si es para la construcció... Bueno, a veure, la construcció, una cosa és la construcció exacerbada, venga, amb plans, diguéssim, cada 6 anys que es fa un poupe i s'intenta reduir, però sempre s'augmenta. Hi ha també temes de restauració,
però
importants.
Però aquí hi ha una cosa, Eduard, que no ha dit ningú. O sigui, ara vivim de l'excedent dels anys anteriors amb infraestructures com les carreteres. O sigui, estem portant les carreteres a la saturació. Aquest xou que hi ha cada tarda d'amunt i avall, amunt i avall, això ja és l'ultimose de la cabosse, que diria la Mafalda. Però i l'hospital? Caldrà fer aviat un hospital nou. Per tant, l'únic que estem fent ara amb aquest tipus de creixement és retrasar les inversions estructurals que parlaves tu abans, que donen la qualitat de vida als ciutadans d'aquest país. O sigui, en el moment que tu tens que anar a l'hospital, com està passant avui, i algú que et curi una lesió de genoll et dona hora per d'aquí 3 mesos, abans m'ho deia una secretària allà al despatx, una consulta de l'oculista, li han donat 4 mesos. No, això no és paral·lel amb els cotxes que circulen per la carretera. Tu veus uns cotxes i t'imagines que és el país de nunca jamás i no hi som, eh?
Però això és aquest creixement d'habitants, vull dir, perquè si hem passat, estem a punt d'arribar, d'assolir els 100.000 habitants, és que si la presó està quedant petita. tot, fins i tot la presó. Tot, Eduard, tot. I si la presó està quedant petita, bueno, ja apaga i vamonos, no? Però és veritat, és veritat que hi ha moltes línies de creixement, però jo penso que s'ha de fer un reset. S'ha de fer una mica un reset i veure cap a on hem de créixer, cap a on hem d'intentar de mirar. Perquè tema de construcció. La construcció, home, la construcció fa viure molts gremis, eh? Ja. Fa viure, no solament el promotor que s'enriqueix, perquè bueno, a vegades es mira la construcció, el promotor que s'enriqueix. Al tanto, aquí hi ha tota una sèrie de gremis i tota una sèrie de fegits que hi ha, que fa viure moltes famílies, que calenta l'economia, que el paleta o l'electricista o l'ampista que treballa pues guanya uns diners i es compra un vehicle, es compra una nevera, es compra un no sé què, i tot això ajuda, no? Ara, s'ha d'ordenar, s'ha d'equilibrar. El tema de l'habitatge, jo sempre dic el mateix, i ho estic fart de repetir-ho, és un producte financer i un bé de consum al mateix temps. I això és molt difícil de lligar-ho, molt difícil. Entonces, l'habitatge fa falta per les persones que venen a viure aquí o les persones que viuen aquí. Fa falta l'habitatge. Tu quan acabes de treballar o quan tu te'n vas a la casa teva, tu necessites un habitatge. Fins i tot és un dret constitucional, l'habitatge. Ara, s'està construint habitatges de superluxe que molta gent, alguns per enveja, no pot ser, això... No, ja és com si jo em vull comprar un cotxe per treballar i me'n vaig a la casa Ferrari i dic, hòstia, són caríssims, jo no em puc anar amb cotxe. Hi ha altres productes de vehicles més barats que el Ferrari. No? O sigui, tampoc cal exagerar que els edificis del Clotden privat, les torres, etc, que tenen aquesta, que valen tants diners i tal, és veritat. Però també és veritat que estem trepitjant la cua del tigre dels agències tributàries espanyoles, sobretot, perquè quan nosaltres tenim aquest imant que fa venir gent que posa les banyes fiscals al seu país, venen a Andorra, nosaltres els oferim pues, bueno, sí, edificis de luxe, tal, uns impostos bueno, pues, quatre vegades més barats o cinc més barates, pues, fa que estem trepitjant la cua del tigre i el tigre es despertarà, i si es desperta el tigre passarà el que tornem una altra vegada al que dèiem al començament, que aquesta calma fiscal que hi ha a Andorra, aquesta diguéssim poca voracitat del país fiscal, pues potser tindrem problemes amb les lleis. Que el tanto, jo soc molt crític amb la fiscalitat, per exemple, espanyola. Perquè la fiscalitat espanyola no hi ha res més injust que la fiscalitat espanyola.
No, però és un problema dels espanyols.
Sí, però és un problema dels espanyols. Sí, però és un problema dels espanyols, que a França també hi és, perquè a França hi ha el seu IRPF, però a més l'impost
sobre la renda fortuna. És un problema dels francesos, també.
Sí,
per això la solució ha de ser una solució pròpia.
Però quan hi ha la vàlvula d'escape de Mònaco o d'Andorra, Mònaco està controlat per francesos, però Andorra, claro, venen aquí i es molesten, perquè resulta que el que li posa les banyes fiscals agafa un amant, que és Andorra, i per més d'enfadar-se amb la persona, s'enfada amb l'amant, no? Yeah. I això passa, i això està passant, i ens estan apretant molt amb aquest aspecte. I això és un problema que podem
cal
tenir.
Cal una revisió del model fiscal.
Sí.
Hem de plantejar-nos de què volem viure els propers
però
20 o 25
si hem
anys.
De viure amb impostos, o sigui, si
ningú
el,
diu que
si
hem el, de viure no, amb impostos.
Veure, no, ja ho sé, però si s'han d'augmentar els impostos de forma potent per poder, diguéssim, tenir un tren de vida l'Estat important, home, jo a vegades el diner està millor a la butxaca del contribuent que a les arques de l'Estat.
Sí,
a vegades,
sí,
No sempre, no sempre, però a vegades està millor.
Entonces, però estem parlant que el pressupost que és estatal o el pressupost que és comunal té ingressos, però també té despeses. Clar, aquí potser també hauríem de parlar. Quins són els límits de que un país pugui tenir, com tenim avui, i no tinc la xifra última, però més del 50% de la massa laboral però andorrana treballant a l'administració pública o parapública. Aquests són els plantejaments...
I no tenim exèrcit.
Bueno, no,
això, no, que si tinguéssim exèrcit encara hi hauria més despesa.
No té sentit que tinguem exèrcit tampoc. Però vull dir que, ojo al dato, vull dir que la gent treballa per l'Estat, no treballa a les companyies. Per això jo també estic molt indignat amb el tema de que ara hi ha un tancament de la contractació de nova gent. Jo crec que Andorra, que ha fet el gran esforç de passar de l'època dels nostres padrins que anaven amb les eugues i anaven amb els clops, jo això ho he vist a casa de la meva padrina, hem passat a una societat futurista, ara hauríem de fer un punt de reflexió, perquè així no podem continuar. I aleshores hem de pensar què en fem d'aquest país, perquè si ningú es planteja què en fem, ens hi fotem de lloros, perquè tothom també sap que així no podem continuar. I aleshores doncs cal fer una reflexió molt profunda, i és veritat, això ho veiem a DEA, l'anunci l'altre dia de la ministra Marsol dient que ara ajudarien a comprar, que els propietaris comprin pisos. Hòstia, jo ho trobo totalment desafortunat, això. Vull dir, la vivenda, com dius tu, és imprescindible que sigui garantida, perquè si tu ets un jove i vols instal·lar-te, ets un avi i vols ara viure, les parelles que es formen, els treballadors que arriben. Però clar, tio, hem de saber què és el que un país ha d'oferir als seus ciutadans.
Sí, però també és veritat que construir un edifici és caríssim. A més, hi ha unes normatives que cada vegada són més dures a nivell de la construcció, i això encareix també. Però jo penso que, bueno, el govern i els comuns també estan fent un esforç amb els edificis socials, etc, però jo penso que es va una mica com un pollastre sense cap, no?
Aquí sí, d'acord.
Perquè el primer que s'hauria de fer, si tu vols fer edificis socials, quants en fan falta?
Però no parlis de socials.
No socials, vull dir de preu assequible. Vull dir això, de preu assequible.
El preu no cal que sigui assequible, perquè és una paraula fluctuant. El que fa 3 anys era assequible, avui no ho és, i tot canvia. Que cal és garantir que hi haurà un mercat real de vivenda.
Sí, però com es fa això? Com es fa? Això no pots obligar a l'empresari a dir-li, no, mira, tu condenat a fer vivenda.
L'error que s'ha comès, Eduard, és ajuntar-li aquest adjectiu de social a la vivenda. La vivenda és un lloc on tu, com has dit abans...
Assequible. Vivenda assequible. Assequible perquè no sigui una cosa de luxe, diguéssim. Que el que vulgui luxe, que se'l pagui luxe. Però, aviam...
Cal fixar els límits del creixement d'aquest país. Una vegada tinguis fixat els límits d'aquest creixement i tinguis els topes que poden ser escalonats, sabràs el que et manque i què et mancarà a mesura, perquè els pisos no es fan en una fàbrica a la nit apretant un botó.
Un any.
No és veritat. 3 i 4 anys per construir
un
edifici. No, tu parles de posar el totxo una sobre l'altre.
Sí, tu...
Però el procés, acabats,
els
permisos...
Però...
No?
Sí, sí.
No, no? Jo m'hi dedico, això.
Tot això es pot accelerar, perquè, aviam...
Ara...
El que s'ha de fer, penso jo, és, aviam, a quanta gent hem d'encabir en aquest país?
Ara?
O sigui, quanta gent necessita habitatge? Llavors, aquest habitatge, a veure, com ho fem? Es pot fer públic o privat?
O públic i privat.
Un acord, sí, públic, públic o privat.
Públic
es pot
privat?
Fer públic totalment. Entonces, si és públic
no
totalment,
arribes.
A França,
no arribes,
a França, mar. Un any, el que passa és que s'ha, diguéssim, s'ha degenerat. El tema dels eixalems. Això va ser una mica això. Feia falta habitatges i a les afores de les ciutats importants
crees
es van
guetos,
fer...
Tot una... guetos,
sí, bueno, no es van fer guetos, van tornar-se guetos.
O
sigui, la idea era fer habitatges en el, per poder encabir, per poder donar habitatge a l'economia, a la mà d'obra de l'economia que el necessitava. I van tenir la idea, que la idea era bona, és agafar habitatge, la via modera, els eixalems, a les afores de les ciutats importants. Toulouse és un exemple, per exemple, i podem, hi ha diversos barris així. El que passa que això va degenerar perquè no es van cuidar, no pot anar ni la policia amb això, hi ha un tema de delinqüència important, hi ha un tema d'immigració que treballa o que no treballa, ja es va afegir altres... Llavors, aquí a Andorra no, hauríem d'intentar de que no passés això. Andorra, un dels...
És que no cal que passi,
una de les coses importants és la seguretat, i això s'ha de conservar sí o sí. Però el tema dels habitatges, perdona, és... Fa falta sol.
Qui el té, aquest sol?
El sol el té els comuns.
No, no. Els comuns no.
Els comuns?
El tenen els particulars.
Bueno, particulars també, claro.
No, no. El comú té molt poc sol.
Sí, moltíssim en té de sol.
No tant.
Sí, no tant. Depèn dels comuns, també.
També podria ser que depèn.
En general, els comuns tenen molt sol, tenen... Els particulars també, però tu amb un particular per fer-li fer un negoci que és edificis de lloguer, que no és un negoci que rendeix quan hi ha... pot fer negocis molt més importants, fins i tot fora del país, l'has de donar peixet.
Jo sóc d'aquest sector i et puc assegurar que l'inversor d'habitatge de lloguer és la persona més conservadora a nivell d'inversió.
Sí, claro.
El que vol és assegurar-se una renta, assegurar-se un patrimoni, i l'avantatge que té això és que hi ha una gestió molt senzilla, que és prolongable, inclús traspassable d'una generació a una altra. Vaig tenir una reunió amb la Conxita Marsol.
Però cada 15 anys un manteniment.
No, però això les persones que viuen d'això i en tenen una eina, doncs, de treball i de productivitat, ja se'n cuida, tothom es cuida de cuidar el patrimoni. Va per aquí la solució. Però hem de fixar un tope, si no això és un desbocament dels cavalls al galope.
Evidentment que s'ha de dir quanta gent necessita habitatge i quants habitatges s'han de fer.
El que més fàcil i més barat pot construir Andorra és aquesta col·laboració públic o privat dels propietaris actuals dels terrenys que hi ha al fons de la vall. Aquests són els més fàcils. Si l'administració posa les condicions perquè aquesta gent inverteixi amb seguretat,
no hi són aquestes condicions.
Pues s'han de crear.
No hi són.
Eduard, s'han de crear. Mm. O sigui, lo que no s'hi val és com està passant a Espanya, que un ocupa, et pot ocupar la vivenda i trobar-te
per sort, això encara no arriba. Ho tenim a 20 quilòmetres.
No arribarà.
Ho tenim a la Seu d'Urgell.
No arribarà. A Andorra.
Bueno, ja la Seu d'Urgell ho tenim.
Bueno, però això és Espanya. És el problema que tenen els espanyols.
Però són 20 quilòmetres, 20 quilòmetres...
Sí, bueno, jo alguns amics dic si arribes a ser ocupa més de 24 hores d'Andorra en un pis, ets campió del món. Perquè...
Hombre, i tant que sí, i tant.
Per de seguretat, policia, col·laboració ciutadana també, o sigui que...
Un respecte al marc legal, clar.
Però, parlant de fiscalitat, reforma, com sosté el país, bé, ahir al vespre el Partit Socialdemòcrata oferia una conferència per al catedràtic d'Hisenda Pública, el senyor Ignacio Zubiri, i una miqueta, doncs, el tema pensions, com s'aguanta? I parlava, doncs, sistema fiscal, dius, molt bé, dintre d'aquest sistema, dius, bueno, pensions serà potser, doncs, un tema de les properes eleccions generals, dius, qui s'atreveix a agafar el toro per les banyes? Dir, bueno, quan ens ataquem el tema de reforma de les pensions perquè siguin sostenibles i amb aquest estat de benestar? Que això també és una cartera grossa que s'arrossega des de fa temps.
Quan la Susana Vela diu que les pensions s'haurien de cotitzar, o sigui, s'haurien de pagar amb impostos, home, de fet està dient una cosa que ja existeix, perquè el govern, l'Estat, és garant d'un dèficit possible, probable, imaginable que pugui tenir la CAS. Això està rubricat, eh? El que passa és que, bueno, ella avança i posa el dit a la ferida i diu això, no? Que l'Estat ha de ser garant, i és que ja ho és, de garant l'Estat, ja ho és. Entonces, les pensions hi ha que no tingui per mi, per el meu punt de vista, perquè no es tingui que crear un impost nou a nivell general, doncs estaria bé de veure... No sé, ja es fan estudis actuarials, ja s'estan fent, però aviam si s'ha de pujar, augmentar la data de jubilació. Evidentment, la vida, pues, amb el temps, amb la medicina, augmenta, doncs per això pues, té que anar en consonància. No és el mateix que els anys 60 o 70, no? Ha canviat.
Aquí s'incorpora un nou fenomen, no, eh? Que en un país on el mercat de treball és escàs, molta gent s'està plantejant, i el cost de la vida és alt, s'està plantejant allargar voluntàriament la seva vida laboral, perquè també es troben amb el problema que amb les pensions que cobren, si confiaven en el seu dia tenir una pensió, no arriben.
I no arriba.
I
no,
hem de treballar.
Però a part d'això...
És un tema que l'hem de posar sobre
perquè,
la taula.
Perquè el tema de la CAS, i això, augmentar, diguéssim, l'edat de jubilació, o sigui, anar més lluny, i després hi ha un tema dels plans privats. Diguem, una mica... coordinar amb les assegurances privades, pues, i els bancs també. es fan aquests plans privats, de, bueno, són assegurances també, els blancs són asseguradores també en aquest moment, pues, intentar de veure, de fer-te el teu pla de vida, no? De que el que estàs dient, no? Explicar-li a l'habitant, al ciutadà, dir, escolta, que no n'hi ha prou amb lo de la casa, eh? Entonces, pues, uns plans privats serien interessants. Ara, Partit Socialista, però estic veient, el Susana Vela, ho he llegit aquest matí, comenta que, home, s'hauria de fer, pues, que crear un impost, eh? Està dient això, crear un impost per poder, diguéssim, afegir el tema aquest. Home,
però ella, jo suposo que ho diu pel fet que avui ens troba que la majoria de la gent a final de mes no està estalviat. Aquest és un problema, o sigui, Eduard, al final, si tu no pots fer un pla privat, ja sigui amb el banc, amb una companyia de seguros, si no tens un estalvi, si tu arribes a final de mes allò rascant-la,
sí, claro, ja ho sé,
esclar, doncs ho estalvies.
És evident.
I el fenomen terrible que es menja tot l'estalvi, que és la inflació, et fa que si tens uns diners estalviats, la inflació se t'acaba de polir tot. Per tant, el futur és un futur complicat, això s'ha de reconèixer. I en aquest sentit entenc el comentari que ella fa, no? Vull dir que sí, hem de vigilar com protegim també a les persones més febles, sí, perquè al final qui s'ha pogut espavilar...
Però si crees un impost, també és un diners que es deposa a més, també.
L'impost no el pagaràs tu, que bueno, tens una renta, que per això hi ha un marc fiscal, vull dir, potser el pagaran els més rics, sí. La gent que li vegin millor les coses. Aquí també s'hauria de parlar de quin és...
Però tu, que és un ric.
No m'atreveixo a dir tu perquè no, però estem
d'acord. Un ric, que és un ric? Perquè n'hi ha que ho diuen, això. No, això és el que paguen els rics. I que és un ric. Perquè a vegades també s'ha de fer una viga de formiga i no una viga... Perquè,
ja, estic d'acord amb tu.
És que és una mica... Quan, tu quan neixes et posen un soci, que és l'agència tributària.
Sí.
Posen un soci. Tu neixes i aquest senyor és el teu soci i et vigilarà. I és així, la vida està muntada d'aquesta manera. Entonces, pues bueno, el resto, pues tu tens que qui campi qui pugui, etcètera, etcètera, no? Aviam, són models, evidentment, models, a més, em sembla que va fer una reunió amb un especialista espanyol, em sembla, sí, ahir mateix, no me'n recordo com
s'ha dit. Un catedràtic d'Hisenda Pública, el senyor Ignasi Zubiri.
I és una idea que va sortir incipient, que està molt bé, que els partits polítics treguin idees amb temes tan transcendents com aquest, no? Només faltaria, clar que sí. El que passa que, home, bueno, jo quan veig socialista hi ha impostos, no? Ja veig, no? Llavors, a vegades aquests impostos són perquè puguin viure millor, diguéssim, l'Estat d'alguna forma que no necessita la ciutadania, no? Vull dir, s'ha d'intentar ser una mica més imaginatiu, s'ha d'intentar una mica per més de sangrar, diguéssim, les persones, o sigui, pues, bueno, pues, la renda del treball, pues, que tingui, pues, un impost a nivell d'IGI, etcètera, etcètera, i amb això treballar. I el que tu recaudes a l'Estat, pues, home, sí que, evidentment, tens que tenir un paquet, una bossa, per si mai falla la cas, perquè el govern està controlant la CAS. El govern l'està controlant amb el Consell d'Administració,
sí,
govern a la CAS.
Abans hem parlat també de que potser ens hauríem de replantejar si el model que tenim, que és un model del segle XX, segle XIX, és un model pel segle XXI i pel segle XXII.
Claro, sí, evidentment.
Això és una cosa que jo crec que
és bàsic. Ja
ens ho hauríem de plantejar, els partits polítics, en les properes eleccions ens ho hauríem de plantejar. Què farem? El model actual és sostenible? El model de
bueno, ja sabem que no. Ja sabem que
no. Quan és que no, tu a la teva empresa prens decisions...
Però després hi ha l'electoralisme, no? Després, claro... Normalment aquests debats s'han de tenir fora del temps electoral, normalment. És com el tema de la... Que no sé si sortirà, o no hi ha temps de sortir. El tema de la llei electoral, o sigui, de llistes obertes, llistes tancades, bloquejades i tal. Això s'ha de debatre amb tranquil·litat fora del temps electoral, perquè si no, bueno, hi ha la política o politiciana, que diuen els francesos, que es posa al mig i, clar, i es complica.
I estem barrejant tot en període electoral i aleshores mereix molt l'elector i clar, dius ja no saps què volem.
Massa temes.
Sí, no, és cert que massa temes. Per el que dèieu i per acabar, per als dos minuts que ens queden de programa, bé, una alternativa, dius, doncs mira, l'IGI, a lloc de sigui un 4,5, un 4,6 i aquest 0,1, doncs és aquest 0,1 que es tributarà doncs, per
sí,
les pensions.
Sí, però Enric s'ha d'administrar bé, perquè si això no la voràgine és incorporar més personal, incorporar... Entens? Vull dir, el sentit de l'administració, dels governants, és contenir la despesa, també.
Bueno, això passarà que, si es fes, com va passar amb la vinyeta a França en els anys 70, que es va implementar per a, doncs, justament, les pensions, i al final va ser un impost més a les arques de govern.
Sí.
Amb la finalitat que sap. Bé, doncs per avui deixarem aquí. Eduard López Mirmi, moltes gràcies per haver vingut avui.
Un plaer.
Et dic fins la propera. Mm. Albert Casalduró, també moltes gràcies per venir avui.
Pues moltes gràcies, sí.
Un plaer tenir-te aquí i també dic, fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat. Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile and every mother with a baby crying in her arms singing. Give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Got high hopes. I got high hopes. Got high hopes. I got high hopes. Coming from the city, coming from the wild, I see a breathless army. No.
sense.